No sé si coneixeu la ONG Dream Nepal, que es dedica a rescatar nens que creixen a la presó del Nepal, fills de mares que estan preses. Doncs per explicar-ne més en profunditat de la seva tasca, ens acompanya una santcugatenca com a ànim d'adopció, la Marina Portabella. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, després parlem de l'esdeveniment que promocionarem, d'aquesta subhasteta de dimarts que ve, però parlem una mica de l'origen, d'on sorgeix Dream Nepal.
Dream Nepal sorgeix d'un viatge que vaig fer fa molts anys amb una amiga. Hem estat 13 anys ara anant a Nepal, treballant en orfenats on hi havia nens amb pares a la presó, orfenats del govern i d'una altra ONG, Amics de Nepal, i fins que arriba un moment que decidim muntar la nostra pròpia ONG fa 3 anys. El 2015 es va muntar, però està en funcionament des del juliol del 2016, que tenim la primera casa. Mm. Ara tenim dues cases, hi ha 17 nens i 18, o sigui, 35 en total, que són tot nens que hem rescatat de la presó.
Teniu les cases allà al Nepal, entenc.
Sí, a Katmandú mateix, a la ciutat.
A Katmandú. Sí. I no sé quanta gent hi treballa en aquests 3 anys que porteu. Bé, la vostra tasca, diríem que hi ha una part molt jurídica, evidentment. Això, com ho repartiu, la feina?
Mira, nosaltres per poder funcionar a Nepal necessitem una persona nepalí, una contrapart, que es diu, que és, en el nostre cas és la Indira Ranamagar, que és una dona interessantíssima, que té moltíssimes cases, que ha tret molts nens de la presó, i ella és la nostra contrapart i és el nostre paraigües legal allà. Des d'aquí a Barcelona som una junta de 4 persones, amb les que està la Laura Recoder, jo, el Javier Hinojosa i el Joel Fortuny, i la Ida, que s'acaba d'incorporar fa poquet. I aquestes 5 persones treballem des d'aquí. A Nepal, tota la gent que treballa allà és gent nepalí, perquè la nostra idea sempre havia sigut que fos donar treball allà i, per una altra banda, no, que fos el menys invasiu possible. Per tant, tenim gent d'allà mateix treballant.
Després parlem també de més a fons del país, també del Nepal. No sé, què et va cridar l'atenció, diríem, del país per embrancar-te en una tasca com aquesta?
Mira, la veritat és que jo amb els anys he viatjat moltíssim i amb els anys he arribat a la conclusió que els països és la gent. I tu t'endús de cada país les persones i el que ha passat allà, independentment de que el país t'agradi, però és molt important la gent. Jo a Nepal vaig anar per accident, estava en un projecte a Àfrica, no tenia cap intenció d'anar a Nepal a fer res, però vaig agafar la malària, no podia tornar a Àfrica, i tenia una amiga que feia molts anys que em deia que anés a Nepal, i em feia molta mandra, perquè l'estiu i plovent, que allà al Monzó, em feia molta mandra. Però aquell any em vaig veure una mica obligada i vaig dir, va, tiro cap allà. També em cridava l'atenció als Himalaies, però bueno, la veritat és que va ser, ja et dic, accident. I vaig anar amb la intenció d'estar un estiu i van passar 13 anys. I he anat continuant i, a més, ara amb la perspectiva, perquè realment hi ha una cosa que m'avergonyeix, que de Nepal he vist molt poca cosa, perquè quan arribo estem allà a la ciutat amb els nostres nens i llavors sembla que mai trobes el moment per viatjar, o sigui, per moure't pel país, però és el que et deia, és la gent, és un lloc fantàstic. És veritat, fa 3 anys va haver un terratrèmol, és un país molt pobre, és el segon més pobre d'Àsia, i la veritat és que les condicions i el lloc no és allò que diguis un sitio de vacaciones, però sí que hi ha molta muntanya, hi ha un altre tipus de turisme, però l'estiu és monsó, plou cada dia, per tant tampoc és allò que diguis el destino de vacaciones. Però ens va enamorar molt la gent, els nens són meravellosos a tot el món, però bueno, vam connectar molt amb els nens allà i ens vam anar trobant amb una realitat que ens va anar enganxant, també, la veritat. És que al final entres i ja, no ho sé, entres en una roda que no pots parar. Després va haver el terratrèmol el 2015, la ciutat ha quedat destruïda, i tot això encara fa que t'hi vulguis quedar més. I bueno, ja a més en aquest moment tenim ja molta família allà.
I després això, com decidiu muntar aquesta ONG en concret i amb aquesta tasca en concret també, com dèiem, de rescatar nens?
Mira, jo aquí a Barcelona tinc una altra ONG que es diu Niños Sin Barreras, i el que fem és acompanyar nens a la presó. I jo això ho faig aquí des de fa molts anys, d'acompanyar nens a Brians, a Quatre Camins, a presons de Barcelona. Quan vaig arribar allà, va resultar que per accident, a l'orfenat on estàvem, tots els nens tenien els pares a la presó, la majoria tenien pares a la presó. I com que jo estava sensibilitzada amb el tema, els vaig preguntar si els anaven a veure, em van explicar que no. El fet de no veure'ls a mi em va xocar molt, de que els aïllessin de la família, eren orfenats del govern. Llavors vam començar una lluita enferrissada per intentar poder portar aquells nens a la presó a veure les seves mares. Ens va costar anys, finalment ho vam aconseguir, i quan ens van autoritzar a portar els nens a la presó a visitar les mares, que era, ja et dic, una cosa que jo feia aquí, quan vaig arribar a la presó a portar aquests nens, ens vam adonar que dintre la presó vivien molts nens. I va ser un xoc molt fort, perquè les Nacions Unides marca els 3 anys com a edat màxima a qualsevol punt del món per estar dintre una presó. Fins als 3 anys es considera que el vincle amb la mare és més fort que al voltant, i a partir dels 3 anys han de sortir perquè els interfereix molt amb el seu desenvolupament.
Però n'hi havia més grans, entenc.
I n'hi havia de molt més grans. De fet, ara Setmana Santa n'hem tret a 7, i hi ha una nena de 11. Llavors, quan et trobes amb aquestes criatures, a mi em va impactar la mida dels nens. O sigui, el fet de veure que hi havia això. Fins aquell moment, la nostra idea era l'orfenat on estàvem, que estaven en bastantes males condicions, teníem la il·lusió de dir, muntarem un orfenat bonic i els posarem allà i tal. I és veritat que al veure aquesta realitat se'ns va fer gran la història i vam dir, ostres, aquells estan malament però estan fora, i aquests no han vist mai un cotxe, un arbre, no han vist mai l'exterior. I per tant es va convertir en prioritari. I des d'aquell moment va ser atreure'ls com sigui, aquests nanos. I la veritat és que Nepal no és un país fàcil, perquè el govern és complicat, perquè l'idioma, com pots comprendre... I a més és un país que a nivell burocràtic és molt caòtic i per tant és tot bastant complicat. Però bueno, amb el suport de la Indira, que és aquesta noia nepalí que ja ens ajuda molt, bueno, i ho tenim gràcies a ella, hem pogut fer molta feina i hem pogut treure molts nens. De fet, ara n'hem tret 41, en tenim 35 perquè hi ha hagut 6 que ja han tornat amb les mares, que de fet aquest és l'èxit de la ONG, que els nens acabin tornant amb les seves mares.
Quan surten.
Quan les mares surten. Hi ha alguns casos que tenen condemnes molt llargues i per tant creixeran amb nosaltres, però bueno, la intenció i l'objectiu de la ONG és que aquest nen, mentre la mare compleix condemna, pugui tenir una vida digna, pugui estudiar, perquè també pensa que quan surten d'allà surten analfabets. Tinguin educació, salut, tot el que els hi fa falta, a casa nostra ho tenen, fins al moment que surt la mare, i després hi ha un seguiment, i evidentment no se'ls deixa així com així, però hi ha tot un seguiment després, i si necessita la mare doncs, que se li continuï pagant l'escola, ho continuem fent, és a dir, els anem seguint un cop estan fora també.
Més enllà del clima i del que comentaves, de l'idioma, quines diferències pots trobar també amb els nens culturals, ja podríem dir, amb nens d'un país i de l'altre, ja que n'has tractat, com deies, també aquí, i també en relació a les presons?
Mira, la veritat és que els nens són nens arreu del món. O sigui, realment hi ha diferències culturals, sobretot a nivell de religió. Aquí doncs, està molt marcat el tema de les castes, o sigui, clar, tot això influència. Però potser sí que el fet de que surtin de la presó, doncs de moment... La veritat és que nosaltres estàvem preparats per tenir molts problemes, comptant que cada nen seria un problema. I realment estem molt sorpresos perquè no ho són. O sigui, nosaltres també teníem un pla de benvinguda durant 3 mesos de seguiment psicològic i de suport, i no fa falta. O sigui, realment quan arriben se'ls cuida, se'ls dona carinyo, perquè la base principal per nosaltres és estimar-los. Disculpa. Llavors, al moment que ells es senten estimats i cuidats i nets i ben alimentats i que van a l'escola i que tot això agafa un ordre, aquests nanos de seguida són nens normals. Evidentment, un nano que ha nascut a la presó, doncs, quan surt hi ha coses de comportament, hi ha coses doncs, que ells estan habituats a viure en un lloc lliure, malgrat que és una presó, però a la presó de Katmandú tampoc hi ha cel·les, són espais grans, estan sueltos per allà, no fan res, però estan sueltos, llavors també estan molt acostumats a que els hi robin, que els hi prenguin les coses, a les discussions, als crits, tot això, i quan ells arriben a casa, doncs et sorprèn que a cada nen, quan arriba, se li adjudica un llit, evidentment, i se li dona doncs, una caixeta, uns ninos, una mica de coseta perquè ell tingui alguna cosa, no? I veus com de seguida ho amaguen, tenen por que els hi robin, els jocs comuns de la casa, doncs ells de seguida quan juguen després se'ls amaguen ells fins que no se n'adonen que l'endemà estan al mateix lloc, no? Llavors hi ha coses de comportament, també ells, per exemple, no han dormit mai en un llit. Quan arriben a casa dormen al llit, però potser quan passen 4 hores, a mitjanit el trobes dormint a terra perquè el seu instint és anar a dormir a terra. O, per exemple, al bany els sorprèn, es queden al·lucinats quan veuen la cadena d'un vàter, no? Que apreten el vàter i surt aigua. Llavors hi ha moltes coses d'aquestes que clar, els hi sobta molt, però també et diré que no donen problemes i que s'adapten molt ràpid. Ha hagut algun nen, algun cas concret doncs, que són els més nerviosos, però en general, després de seguida, la nostra idea sempre havia sigut fer cases petites, perquè els orfenats on havíem treballat havien 70, 80, molts nens, i també quan hi ha tants nens, el tracte no pot ser el que volem i, a més, hi ha un moment en què t'oblides dels noms, és que acaben vivint com animalets, dormint, menjant i dormint i menjant. Mm-hmm. I per poder donar un tracte més personalitzat i més de família, doncs es va decidir que s'obririen tantes cases com fossin necessàries, però cases petites sempre perquè ells tinguessin la sensació de família. Per això també penso també que potser un nen tret de la presó que va directe a un orfanat on hi ha 80 nens, doncs la seva reacció seria bastant diferent, segurament. Aquí, com que té un tracte de mama absolutament des del moment que arriba, també ells es deixen estimar. Al principi costa, al principi ells són agressius alguns i molt moguts i neguitosos, però de seguida s'acomoden. O sigui, ara la veritat és que ja els últims que hem rescatat a Setmana Santa eren 7, i estan ja superbé, vull dir, que és que de seguida es recuperen, tenen una capacitat de resiliència brutal, clar, perquè es posen bé de seguida.
Clar, ho comentaves una mica, i ja ho has explicat, però quines condicions estan els nens allà, tenint en compte que això, que ja són grans i que són les preses, les mares, diríem, com deies, no tenen llits, etc. Com mengen?
Les presons de Katmandú, nosaltres n'hem vist moltes, perquè al principi vam començar només a treure nens de la presó principal, que es diu Sundari, que és a la mateixa ciutat. Després, per necessitat, perquè també, perdona que et faci un apunt, que nosaltres els nens no anem i els traiem perquè volem o quins volem. És a dir, els nens que es rescaten són nens que la mare demana que te l'enduguis. Llavors, en aquests casos, a vegades et venen peticions d'una presó o d'una altra. Per tant, hem anat rondant molt. Les presons de fora de la ciutat, jo sempre dic que la pobresa a la ciutat és molt més... O sigui, la pobresa a les zones rurals és més digna. A la ciutat, un que és pobre viu en unes circumstàncies molt horroroses. Al poble, a la muntanya, on viuen per allà els poblats i així, si són pobres tenen un hortet, viuen d'una manera més digna. Llavors, el mateix t'ho aplicaria a les presons. Les presons de l'exterior, de fora del centre, són presons que, malgrat que són horrendes i horripilants, tenen més espais lliures, tenen més espais oberts. La presó de Katmandú és una presó terrorífica, que a més la va afectar el terratrèmol i, per tant, està molt malament, però que tampoc l'arreglen, que té el triple de persones que hi caben, i a dintre no hi ha cel·les, no té cap infraestructura com una presó que tu et puguis imaginar d'aquí o que puguis haver vist. Allà són espais grans on dormen, en un espai que podrien dormir 10, doncs dormen 40, les mares dormen a terra i normalment els nens dormen a sobre d'elles, i el tema de l'alimentació també és greu. De fet, la majoria de nens que traiem surten desnutrits, perquè dintre de la presó els hi donen dos vegades al dia una mica d'arròs i poc més. Llavors, alguns d'ells aconsegueixen que algú de l'exterior els hi faci entre coses i, bueno, s'espavilen, pobres, eh? Clar. Però les condicions mínimes d'una presó a Katmandú són terrorífiques. I, a més, ells... A dintre tampoc hi ha programes de gent que vagi a fer classes, o clar, són nanos que són analfabets, surten d'allà i no han estudiat mai res. I tampoc se'ls motiva, i llavors realment són nens que els veus que estan per allà pululant, en un lloc brutíssim, en unes condicions horroroses. Pensa que evidentment no hi ha aigua calenta, però a la majoria del país, eh? Clar. Però que a l'hivern doncs poden passar molt temps sense dutxar-se, això els hi provoca doncs malalties a la pell, evidentment polls, i clar, t'imaginis, no? Però... Sobretot que les condicions de salinitat són molt, molt, molt pèssimes. O sigui, realment pateixen molt. Ells i, evidentment, les mares, però els nanos no tenen cap culpa.
Bé, aquesta és una mica la tasca que fa l'ONG Dream Nepal. I ja parlem d'aquest acte del dimarts, aquest propi dimarts, el 18 de juny, setmana que ve. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta subhasteta. També hem vist... De fet, esteu molt actius a la xarxa, tant l'ONG Dream Nepal...
L'hem fent.
Com la subhasteta també té el seu propi compte.
Sí.
Hem vist molta gent que ha donat coses perquè... Això, explica'ns una mica el funcionament d'aquest acte.
Mira, ha sigut molt xulo perquè ens hem trobat amb una sorpresa que... La idea en un principi era fer una subhasta, li vam posar la subhasteta. Va ser idea del McLary, també t'ho he de dir, o sigui, la idea va ser d'ell. A ell li encanten les subhastes, la presenta ell. I en un principi vam posar la subhasteta perquè hi hagués una mica de conya, perquè es veiés que era una cosa una mica, no és que siguin bromes, sí, bueno, sí, però amb humor, bàsicament. Llavors, l'acte aquest començarà a les 9:30, obrint portes a les 8:30, de 8:30 a 9:30 aquesta hora, amb els 10 euros que val l'entrada, que és simboliquíssim. hi ha, podeu sopar, hi ha un arròs de Calanuri, ens han donat un pernil, l'Enrique Tomàs, hi ha una persona tallant pernil, hi ha coses per picar, begudes, tot això és gratuït, abans d'entrar, entre 9:15 i 10:15.
A la sala Bars, no sé si ho
hem dit. A la sala Bars de Barcelona, sí, sí, l'Avinguda Paral·lel. Llavors, a partir de les 9:30 comença aquesta subhasta, que la presenta el Maglari. Hi haurà 5 minuts de presentació de la ONG, passarem un vídeo per la gent també vegi una mica imatges d'on van els diners. El 100% d'aquesta recaptació, tant de l'entrada com del que es tregui de la subhasta, va directe i net a Dream Nepal. També s'ha de dir que la gent que treballa aquí, tothom és voluntari, i en aquest event em refereixo, vull dir que el Maglari evidentment no cobra res, ni tècnics, ni tota la gent que està de suport allà. I el curiós i el divertit és que ens vam plantejar demanar objectes a gent coneguda, però el sorprenent i el xulíssim és que ens han donat coses al·lucinants.
Clar, i no només diríem que valguin diners, sinó amb un valor sentimental molt important per a les pròpies persones. Alguns exemples que hem vist, no sé, posen algun.
Sí, és que a mi això és el que em sorprèn més. Per exemple, el Lluís Llach ens ha donat el seu gorro, el gorro que porta sempre. El president Mas ens ha donat la corbata que portava el dia que el van vestir president. El Dani Martín, una samarreta. L'Alejandro Sanz, una camisa. El Santi Millán, una equipació de bicicleta. El Carlos Latre, una americana. Estopa ens ha donat una guitarra signada. Gossos, també una guitarra signada. La Judit Mascón, vestit. O sigui, hi ha gent, però cada un d'ells, inclús hi ha una cosa que ens ha fet especial il·lusió, que la família de la Tatiana Sisquella, no sé si la recordes, que presentava la Tribu Catalunya Ràdio, ens ha donat un mocador i un anell de la Tati perquè saben que ella hagués ajudat, era amiga nostra, a més, vull dir que ha sigut un regal preciós. Després també subhastarem 8 dibuixos que han fet els nostres nens, que són uns dibuixos supermacos, macos, són interessants, perquè veus el que passa. Se'ls ha demanat que dibuixin la seva casa o la seva vida ara, i alguns han fet la presó i després a sobre la mateixa pàgina la casa on viuen ara. Nosaltres ens vam preocupar molt de que la casa fos un lloc alegre, amb colors, amb flors, i tots dibuixen flors, dibuixen papallones a la nova casa, i també alguns, una cosa curiosa, que és que a sobre la presó sempre ronden corbs, i alguns han fet el dibuix de l'ocell negre al mig del seu dibuix, no? I aquests dibuixos també els subhastarem, que per nosaltres són els més importants de tots.
Home, i tant. I a més és molt curiós això, com dèiem, abans comentàvem les diferències entre nens i els dibuixos, que quan els demanes dibuixar a casa teva, ostres, també s'ha de veure...
Allà es veu molta cosa, et mires els dibuixos atentament i són al·lucinants les coses que veus. Veus, per exemple, també diversos d'ells posen amb una de les mamàs que rega molt les plantes i surt per tot arreu regant flors i fa gràcia perquè les veient. La veritat és que és molt xulo. Però és veritat que cada un d'ells, en l'Instagram de la subhasteta, que el podeu mirar, hi ha els vídeos i expliquen el que donen. De fet, mira, l'Abel Folk ens ha donat una bicicleta. O sigui, hi ha gent que ha donat coses, però sobretot que t'expliquen, i hi ha coses que penso que són molt, molt importants com perquè les donin. El Xavi Trias també ens ha donat la corbata que va portar als Jocs Olímpics. I ens han donat coses, la Martina Klein, un vestit que portava la nit de Cap d'Any quan va conèixer l'Àlex Corretja. L'Àlex Corretja ens ha donat també una samarreta de quan va guanyar el campionat de veterans de Roland Garros. El Marc Gené, unes botes de quan va guanyar les 24 hores d'Alemans. O sigui, tot són coses que penso, hòstia, aquesta gent ha tingut això guardat moltíssims anys.
Clar, exacte.
I són coses molt significatives d'ells. El barret del Lluís Llach, a mi em sembla al·lucinant que ens el doni. Llavors hi ha coses que són molt divertides i que a més no pots obtenir de cap altra manera. I que a part apreciem moltíssim el detall perquè, bueno, el regalàs, no el detall, no? El regal d'entregar-nos una cosa així tan personal, amb tanta història, perquè tots els objectes que ens donen tenen molta història. Mm.
Com deies, a l'Instagram de la subhasteta i també de l'ONG Dream Nepal, hi ha alguns d'aquests vídeos d'aquesta gent, tots aquests famosos que has dit que donen coses per aquesta subhasta.
Bueno, tots ells han fet aquest vídeo per autentificar l'objecte.
Clar, exacte.
Perquè també era una manera de que realment sortís de cada un d'ells. Andreu Bonafuente ens ha donat un dibuix també molt xulo. És que hi ha moltíssima gent. De fet, hi ha 37 objectes.
37, mira.
Sí.
Doncs tota aquella gent que vulgui anar aquest dimarts, aquest 18 de juny, a la sala Bars, aquesta subhasteta, podrà agafar i recuperar...
Perdona, que faig un apunt.
Sí, no, i tant.
Tots els objectes surten a partir de 10 euros. És a dir, a partir d'aquí, el que sigui, no? Però que tothom té accés a aquesta subhasta, perquè hi haurà moltes coses que quedaran a preus simbòlics, vull dir que tothom pot accedir. I també volia dir que per comprar les entrades s'han de comprar anticipades, són numerades, i es compren a www.bars.cat. Bars és B-A-R-T-S.
T-S,
la sala Bars.
Exacte. El web de la sala Bars.
Sí.
Com dèiem, animem a la gent també de Sant Cugat que s'acosti aquest dimarts a la...
Venga.
A la subesteta de la ONG Dream Nepal. Mm-hmm. Marina Portavella, com dèiem, de la ONG Dream Nepal, moltes gràcies per atendre'ns avui al Sant Cugat a fons.
Moltes gràcies a vosaltres.